Ràdio Estel. Són les dues del migdia.
Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Una de les pràctiques quaresmals, juntament amb la pregària i l'almoina, consisteix en el dejuni i l'abstinència. Seguint la proposta de l'Església, es practica el dejuni alguns dies i l'abstinència cada divendres. S'han fet molts documentaris, alguns amb una certa ironia, en relació amb aquesta pràctica, especialment per allò de no menjar carns, però sí d'altres aliments en general tant o més valorats pel gust i per la gastronomia. Cal afirmar que tant el dejuni com l'abstinència són pràctiques de tota l'Església per aquest temps i tenen un significat penitencial per a tots els que la constituïm. No pensem només en el nostre món, el petit món occidental. Pensem en la universalitat de l'Església. Pensem en tants altres cristians que també aquests dies segueixen aquesta pràctica. Pensem també en la quantitat de persones que obligatòriament han de fer dejuni i abstinència, de manera que aquest acte es converteixi en signe de solidaritat i compromís. Tanmateix, cal aprofundir i eixamplar el sentit que pot tenir per nosaltres la pràctica del dejuni i l'abstinència. Primerament, no es tracta de fer un sacrifici per agradar a Déu, ans al contrari. És un exercici per recuperar la forma en la vida cristiana. Precisament, el que Déu vol perquè ens estima és que visquem sentint-nos estimats i estimant, i per això ens cal la conversió a Crist, l'Evangeli, que és la finalitat del temps quaresmal. Entra dintre la praxi mèdica habitual, per guarir algunes malalties, els metges receptin abstenir-se d'alguns aliments i també aconsellin una dieta severa per netejar, purificar, recuperar agilitat i normalitzar les constants del cos humà. Atenent la vida cristiana, per estar en forma i ben preparats, ens calen el dejuni i l'abstinència, i no només dels aliments materials, sinó en altres dimensions de la nostra vida. Cal abstenir-se del pecat, que consisteix en no deixar-se estimar per Déu, a defensar-se d'aquest amor i rebutjar-lo. El pecat és un no a Déu, d'una manera conscient, apartar-nos-en i anar en contra la seva proposta d'humanització i felicitat. El pecat fractura l'harmonia amb Déu, amb un mateix, amb els altres i amb l'entorn. Tanmateix, com que som conscients de la condició de pecadors, confiem en Jesucrist Salvador i tenim el sagrament de la confessió, que és l'abraçada de Déu, el Pare, quan experimentem el seu perdó i el seu amor després de seguir camins equivocats. Cal abstenir-se de l'anar tirant en la vida cristiana, sense ànims i sense desig de viure-la amb més intensitat i convicció. Cal abstenir-se de l'enveja, que és un dels anomenats pecats capitals i que és causa de molts altres mals, i alhora del malestar del mateix envejós. Es pot matar, robar, mentir per enveja. Cal abstenir-se de l'orgull, d'alimentar el propi jo, de voler ser el primer, de tenir sempre la raó, de voler ser el protagonista en tot moment i en tots els afers. Cal abstenir-se de l'odi i de la rancúnia que potser arrosseguem per les ferides que hem rebut d'altres persones. Cal dejunar, potser, de la submissió als mitjans de comunicació i digitals que ens poden impedir participar en converses familiars, fer més atenció a les persones i tenir temps per formar-nos o per visitar algú que ho necessita. Cal dejunar del consumisme que se'ns arrapa amb la propaganda i amb el desig de les modes. Són només algunes indicacions. Tots sabem de què ens cal abstenir-nos i dejunar, perquè per Pasqua hi hagi novetat en la nostra vida.
Ràdio Estel, Girona 103.4.
dilluns a 8:15 del vespre t'obrim una finestra al patrimoni cultural de l'Església. Catalunya Sacra, un programa per conèixer i entendre la riquesa cultural fruit de més de 1.000 anys d'encarnació del cristianisme a Catalunya. Catalunya Sacra, un programa per conèixer la cultura, la identitat i l'espiritualitat del país mitjançant el nostre patrimoni. Cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Ràdio Estel.
Magazín Clàssica, un barri barreig de música de tots els estils i totes les èpoques. Una producció de Ràdio Bisbal d'Empordà amb selecció i presentació de Jordi Sánchez. El control tècnic, Lluís Saif.
Molt bon dia. Ara entrarem dins l'escenari d'un teatre d'òpera. Concretament, estem al principi del primer acte de l'òpera Carmen, de Georges Bizet. A l'interior d'una petita plaça s'hi troba la fàbrica de cigars de Sevilla i també el quarter de la Guàrdia Civil. A la plaça hi ha un mercat amb dones que compren i comerciants que anuncien els seus productes. També van apilonant-se una colla d'homes desvegats que esperen encuriosits la sortida de les joves gitanes que treballen a la fàbrica de cigars. En un moment donat, s'efectua el canvi de guàrdia. Sevilla està emmurallada i els guàrdies de la caserna fan fila per reemplaçar els que tornen dels llocs de vigilància. Se sent el toc llunyà de la trompeta que acompanya els soldats que arriben. Seguidament sona una trompeta de la guàrdia formada davant del quarter, a punt de fer el canvi. La música, llunyana de trompetes i flautins i tambors, s'acosta. I, finalment, arriba la formació envoltada d'un estol de nens de carrer que juguen i canten al seu entorn, imitant-los en el seu pas marcial. S'efectua el canvi de guàrdia i els nens continuen amb els seus cants i jocs, tot seguint el cos de guàrdia que desapareix d'escena. Aquest fet quotidià es converteix en un complex treball de moviment escenogràfic, acompanyat d'un encara més difícil treball de coordinació entre els soldats que són a la plaça i els nens protagonistes com a actors i cantants d'aquesta escena. Ara només cal imaginar el moment. La música s'encarrega de la resta. Thank you.
jeune fille charmante vient de nous demander si tu n'étais pas là. Jupe bleue et natte tombante, ce doit être Michaela.
Seguidament, ens endinsarem al Renaixement italià. La guitarra i altres instruments de corda, així com la percussió, provenen de la vella cultura musulmana. A l'època medieval, les dues comunitats s'interrelacionen i cada una aporta i intercanvia trets de les seves cultures i el seu art. Així doncs, la guitarra ja forma part de la cultura europea i gràcies a la seva lleugeresa i facilitat de transport es popularitza ràpidament. Músics musulmans, jueus i europeus utilitzen per la interpretació i acompanyament de les cançons que animen a places i carrers, com també cases, benestants i palaus. Aquesta és una petita mostra de l'ús de la guitarra en la música del Renaixement amb aquestes tres curtes danses italianes. Tornem a l'època del romanticisme i viatgem a Rússia. Piotr Ilyich Tchaikovsky, creador de partitures per a l'òpera, ballet i concerts, ens ofereix aquesta magnífica creació orquestral que recrea amb temes de música eslovena. A l'any 1876, després dels incidents en què els soldats turcs van matar un gran nombre d'esclaus cristians que s'havien rebel·lat contra l'imperi otomà, Rússia, Àustria i Sèrbia van declarar la guerra a Turquia. Tchaikovsky va compondre aquesta marxa per a un concert de beneficència i així recaptar fons per ajudar els voluntaris russos ferits en aquella campanya militar. Originalment va ser anomenada com Marxa Serbo-Russa, però ara se la coneix com Marxa Eslava. Continuant amb música de la mateixa època, aquesta vegada es tracta d'una composició del vienès Johann Strauss fill, conegut per als seus valsos i altres temes de balls de saló popularitzats a finals del segle XIX. La família de músics Strauss són els gairebé absoluts protagonistes dels concerts de primer d'any des de fa 75 anys, a la famosa sala daurada del músic Ferrain vienès. En més d'una ocasió també s'ha interpretat una marxa ben pintoresca, anomenada ni més ni menys que Marxa Espanyola. No us estranyi, doncs, l'ús gairebé desmesurat de les castanyoles, però calia remarcar, d'alguna manera, que es tractava de fer una recreació ben folklòrica, tot i que no s'identifica massa com a música tradicional hispana. El barroc Johann Sebastian Bach va compondre aquesta partitura per ser interpretada per l'instrument que ell coneixia, el clavicordi. De totes maneres, un cop es va construir el piano i es va imposar, superant en so i matisos el clavicordi, es va arraconar passant a ser un instrument gairebé oblidat. Així doncs, podrem escoltar el tema anomenat Siciliana per a clavicordi, però en versió de piano, amb totes les avantatges que aquest instrument pot aportar a la genial música de Bach. Penso que tota música de qualitat es pot considerar com clàssica i la de John Williams bé mereix ser escoltada amb tot el respecte dins aquest espai. Fa unes setmanes escoltàvem aquest mateix compositor amb la banda sonora de la llista de Schindler, I ara us proposo la música de la pel·lícula que porta per nom Amistat, basada en un fet històric, a l'any 1839, quan 53 captius africans, camí de l'esclavitud i a bord del navili amb el nom de La Amistat, es van rebel·lar i prendre el control del vaixell. Finalment, però, van ser detinguts per les tropes americanes i portats empresonats als Estats Units. Comença llavors una autèntica controvèrsia que enfronta el país americà i que fa trontollar el sistema judicial d'aquest país. La pel·lícula exposa el dret bàsic de la humanitat, la llibertat. Escoltem aquesta música de John Williams, que és com un himne als drets humans. Ara escoltarem una altra forma de música per ser cantada. Robert Schumann va compondre moltes cançons, tant per ser cantades per a solistes com en formació coral. En aquest cas, la composició del músic romàntic descriu la vida dels gitanos nòmades i les nits d'acampada al voltant d'una foguera. El cant explica com el silenci de la nit se sent el crepitar de les flames de la foguera, el cant dels gitanos. La cançó acaba amb la reflexió que fa l'autor sobre el destí d'aquests homes i dones de vida errant. Però on van? Qui sap a on? Escoltem-la tot seguit en una versió efectuada al Japó per la famosa agrupació infantil Els Petits Cantors de Viena.
Schau, das Auto, mein Tag ist mir.
El barroc venecià Vivaldi també ens fa una versió de l'antic ball espanyol anomenat la sarabanda. Aquesta dansa, que va ser causa d'escàndol i prohibició per part de les autoritats espanyoles del segle XVI. Ja se sap, ningú és profeta a la seva terra. I mentre aquí era prohibida, a la resta d'Europa la seva música va ser acollida per als més famosos músics de l'època. Antonio Vivaldi va escriure aquesta sarabanda per ser interpretada per tres instruments de corda i amb el nom de folia, que era una altra manera d'anomenar aquest ball. Folia, en italià, vol dir bogeria. Amb aquesta dansa acabem el programa d'avui. Us espero en el proper programa per sentir un altre concert.
Fins aquí l'edició d'avui de Magazín Clàssica, un programa de Jordi Sánchez per a Ràdio Bisbal d'Empordà i Ràdio Estel.
Ràdio Estel,